Guece. De primeres pega un boleón. La pega Gerard, mitja volta. Davant de Dimitrovic, xuta Gerard, gol! Gol, 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 com entra el bar la mare que l'ha parit. Gol de Gerard Moreno.
Son tiempos tan raros, todo va más rápido que ayer.
Són temps estranys, però el Villarreal segueix ahí, i nosaltres també. Contanteu al 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, a Ràdio Villarreal.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Bueno, pues anem a ello. Ahir vaig veure el documental que li van fer a Bruno els de Movistar, en ese programa de reportatges de Vamos, amb la esperança de que almenys una volta acabara el documental, acabara ja tota esta història que ha envoltat al futbolista del Villarreal Club de Futbol. Fe tenia poca, perquè des de fa temps tinc molt clar, i hi ha una frase que ho arregla molt bé, i és que al final te dones compte que tens que deixar de donar explicacions a qui entén lo que li dona la gana. A partir d'ahí, lo del documental de Bruno se pot agafar de dos maneres. La norm, jo diria la lògica, la que quasi tot el món, la de veure l'esforç, la lluita i el patiment en errors, decisions mal preses, a voltes massa oscurantisme, d'un tipo com Bruno, un xaval normal d'Artana, al qui, després d'aconseguir el que més li desitjava i que més li il·lusionava i el que més li plenava en la vida, li va vindre la desgràcia d'una lesió que li ha fotut 3 anys de la seva carrera esportiva, en els que no ha pogut fer el que més disfrutava, el que més li agradava, que era jugar al futbol. El que li ha suposat una tortura física i psicològica molt dura, de la que s'ha tingut que tractar i de la que tardarà, jo crec, en recuperar-se de forma definitiva, perquè sempre li quedarà aquesta sensació de que, pues això, una lesió o una acumulació de lesions, una acumulació d'històries, el van privar d'acabar una carrera en plenitud. Però bueno, sort d'haver-la disfrutat, sort d'haver jugat durant molts anys, sort d'haver sigut capità del Villarreal, sort de tot el que ha aconseguit, i sort de que en la vida no li farà falta de res, i de lo que jo més m'alegre. I queda la travertien, la travesant, la de tot el que ha envoltat esta història de Bruno, que va arribar a embrutar-se i a emmerdar-se més de lo normal, i que ha tret lo més roïn de quasi tots nosaltres. Jo, de tota esta història, al final, què voleu que vos diga? Que a la propera o a la pròxima intenteu buscar la informació dels llocs d'on toca. Que aprengueu a valorar i a veure vindre al bocachancles de turno. No me va lo de no, si lo hubieran dicho antes no habría habido tanto oscurantismo. Hostia, es que ho han dit, tío. Es que ho han dit. A excepció del punyetero Sudek, ise, tot lo altre s'ha dit així. Ho hem repetit. Ho hem explicat. Una i una altra volta. Una i una altra volta. Que després vulguereu creure al bocachancles, al cunyau, a l'enterau o al que sempre vol fer mal, que solen ser els de sempre, ja és problema vostre. Però així s'ha dit i s'ha repetit i s'ha explicat i s'ha tornat a dir i s'ha tornat a repetir lo que podíem arribar a saber. Lo del Sudek no, però des de que Bruno se va fotre vos vam dir lo de Bruno no ha eixit bé. Lo de Bruno pareix ser que no li troben el perquè. Lo de Bruno s'allarga perquè té una molèstia, un dolor que li impedís entrenar. Lo de Bruno se complica. Però era millor, pues això, fantasies animades d'ayer i hoy. Això és com el que troba una cartera i se queda la pasta. T'has quedat la pasta? Després, si te pillen o te diuen, hòstia, no has tornat la pasta, no busques justificacions, t'has quedat la pasta, me pareix de puta mare. Però després no vingues dient-me, no, és que si l'hubieran dicho, no, és que hi havia mucho oscurantismo, no, és que no decíais nada, no. te vas a inventar una película perquè te venia de puta mare o perquè volies fer mal o perquè te l'havien contat o perquè era lo que quedava collonut en ese instant i pa'lante. El resto, lo que havia. Res més. La història, lo pitjor de lo de Bruno és que ha estat 3 anys, pobre, buscant algo que era difícil de trobar i que ho ha trobat i que s'ha curat perquè està en el Villarreal, eh? Perquè està en el Villarreal. Eric me di al entrar molt encertadament, diu, joder, si n'hi havia gent al voltant de Bruno tots els dies durant 3 anys curant-lo. La de metges que ha anat, la de tractaments que li han fet, lo que s'han deixat els cuernos la gent del Villarreal per a curar-lo. Això és el que teniu que valorar. Això. Que teniu un club que agarra un tio de 33 anys que lo més fàcil és dir-li, mira, tio, no sabem lo que tens, lo siento, pa fuera. I a veure, si no te pague, que és lo que n'han fet uns quants, pregunteu-li al xaval este de l'Atleti Madrid que se'n va anar a Alemanya. Domínguez, crec que li dien, busqueu-lo per ahí. I que va començar a quedar-se tieso de l'esquena i li van dir, busca't la vida, fenomeno. Busca't la vida. Del documental de Vamos me queden això. Lo de Bruno ja ho sabia. Ja ho sabíem tots, joder. Que no el coneixeu a Bruno, tio? Per a contar-hi ses gilipollaes. Que la gent és de festa, que té amics Bruno que hi sent de festa, com jo, com tu, com tots. L'únic que m'agrada de tot això és que a la propera, Álvaro Domínguez, este Rubio, no? Era.
Sí.
Al que li van donar una patada al cul en 27 anys perquè no se curava d'una lesió del genoll o de l'esquena, no?
Sí.
Quedeu-vos en això. Quedeu-vos en això. En dos lliçons. Bueno, en tota esta història de Bruno queda. U. Que a lo millor és possible que sent més transparents, encara que no ho tinc clar jo, eh? Si haguera sigut Bruno explicant tot el que tenia, haguereu dit que era una conspiració i que era mentira i que deixéis això per a tapar-lo. Però és que al final tampoc hi ha que perdre temps. Jo m'interessa els que vos vau creure totes aquestes pel·lícules. No és que se les van inventar. És que se les van inventar, se les tornaran a inventar. Se les tornaran a inventar. Me preocupa el que se creu això. El 90% de gent que vos vau tragar això o vos vau tragar altres històries d'aquest calibre. Quan la informació estava ahí, tio. Quan així i en molts llocs se dia. Que no diem que tenia un súdec. Joder, perquè no m'ho contaven. Que no diem que havia recaigut perquè Bruno no volia, tio. Perquè Bruno va arribar a estar en una depressió que no volia saber res de ningú. Si jo vaig contar ahir, tio. Si li fugien pels passillos. Pobre. Si li faltava mossegar. Veieu el documental. És una pena que no el pugueu veure tots, la veritat. Primera, perquè jo crec que és una mostra de com treballa el Villarreal i de com és el Villarreal i per què estem així on estem. Que no és perquè mos paga roig i venim així en el Botafumeiro, que no, cojones. Saps el que passa? Que jo els veig com ho fan. És com si entres a un restaurant, al del Berasategui, i te deixa mirar com cuinen i com treballen i el nivell que tenen. Pues quan te diuen a mi, hòstia, vaig ahir a dinar, diu, ves, tio, mals fenòmenos, col·lega. Mals fenòmenos. Pues això és aixina. Així és aixina. És aixina. I en pocs clubs és com així. En pocs clubs invertixen, s'esforcen i se preocupen com així. Per això funciona. Perquè si fora per tot l'altre, no funcionaria mai. No tenim res on agarramos per poder ser un equip d'èlit. Res. Per desgràcia. Res. Tenim ahí una cosa que és aliena totalment a lo que n'hi ha i per això funciona. El resto, què vol que vos diga? És que a mi me cansa, tio, en serio. Me cansa. Però, claro, a mi també... Bueno. És que, claro, jo ahir quan veia el documental, molta gent que a mi, m'ha parat a mi, dient-me, no tens ni puta idea, no conteu res. I dir-li, hòstia, demà, jo li he dit a gent este poble, demà te presentes a l'entrenament, vens amb mi a la porta, li ho dius a la cara, tio. Si ho tens tan clar, però en una seguretat, tio, una barbaritat, dir, tio, demanem, i li ho dius. Li ho dius a ell, i li, passa això, jo ho sé. Claro, va arribar un moment, tio, quan li va arribar això a ell, va dir, hòstia, sí que passa, tio. Tota la vida així, intentant, no sé. La puta és que Bruno no se va curar del tot. Se va curar, però com ell diu, pues... se va a quedar ahí sin a... Sí, pero no. I com diem, no me val lo de no lo contabais. Mira, això fa més de 2 anys, quan va tornar Calleja, Bruno va eixir a parlar de lo seu. De lo seu és de la seva lesió.
Les preguntes que avui vau, jo vull eixir avui a roda de premsa pa, pues bueno, després de que parlarà el presi l'altre dia, de que parlarà el míster, de que presentaré una altra vegada Javi Calleja com a entrenador. Crec que estan passant moltes coses en les últimes setmanes. Estem en una situació molt complicada i bueno, crec que era el moment per eixir, per aclarar un poquet el meu tema també, per donar explicacions a l'afició sobretot i a tota la gent del club i bueno, assistir per el que vulgueu.
Bueno, Bruno, primero que todo, ¿cómo estás tú? Es lo que queremos saber, ¿en qué proceso estás? ¿Cómo estás anímica? Nos importa mucho y también deportivamente, ¿no? ¿En qué momento?
Bueno, pues imaginad, o en castellano, imagínate cómo estoy después de estar tanto tiempo lesionado, ¿no? Para mí el Villarreal es el club más importante, el único, pero es el más importante de mi vida. Tantos años jugando aquí y ahora me toca vivir una etapa de como deportista que no había tenido antes. En 10 años no me había lesionado y por supuesto que es muy complicado lo que estoy viviendo. Estoy teniendo el apoyo de toda mi gente, de toda mi familia, de la afición, de la gente del club que se están portando conmigo increíble, tanto los entrenadores que han pasado como el Presi, Yaneza y Fernando. Y nada, ahora mismo me toca trabajar lo que he hecho hasta ahora. Es una situación muy, muy complicada para mí, porque ver los partidos desde la grada, ver los partidos desde mi casa cuando todos están jugando, todos mis compañeros están en el campo, y yo no puedo aportar en ese sentido, pues bueno, me siento un jugador importante dentro del club y está claro que no es agradable, ¿no? Pero son situaciones que se tienen que pasar. Yo estoy luchando a tope para volver cuanto antes, para intentar estar cuanto antes con el equipo para ayudar desde dentro del campo. Y en eso estamos. Estoy haciéndole caso a todos los médicos, al doctor, a Adolfo, a mis readaptadores, a los fisios. Estoy haciendo todo lo posible por mi parte para volver a estar cuanto antes.
Bueno, realment la pregunta és què tens? Que claro, supongo que tu vius així com nosaltres. Tonteries, barbaritats, any i mig del món especulant. No sé, jo entenc que tu no vulguis estar explicant tot el dia si tens una malaltia, què tens, però realment, què tens realment?
Sí, bueno, jo no volia eixir en roda de premsa cada mes o cada setmana explicant el que jo tenia com a lesió, perquè, bueno, tot això que vaig operar fa any i mig pràcticament. Y las cosas se han complicado poquet a poquet hasta el día de hoy. Entonces yo no volía ir cada mes o cada 2 meses o cuando estaba a punto ya de entrenar en el equipo y casi a punto de poder entrar a lo mejor en una convocatoria. No volía frustrarme, frustrar a la afición, a todos los que creen en mí. Entonces prefería trabajar en silencio, trabajar a tope para poder estar cuando antes y cuando arribara el momento de poder entrar en una convocatoria, hacer una rueda de prensa, explicar. Y ya estaba en la dinámica del equipo. A mí lo que me pasa es que, bueno, pues bueno, no voy a entrar en todos los detalles en este año y medio que ha pasado para arribar hasta así, porque si no podría estar 3 horas sin parar de hablar. Y bueno, han pasado muchas cosas, ya lo saben, y a mí ahora lo que tengo es una molestia en el tendón roturiano, que me está impidiendo entrenar en el equipo, me está impidiendo avanzar. Estén, como he dicho antes, tratando de la mejor manera posible, en los mejores meses. El club està fent tot el possible i més per...
Això es fa any i mig, ara 2 anys, a mitjà de la lesió. Bruno explica el que va explicar ahir. Lo que no sabíem és que després d'operar-se el que va patir és un súdec, que mare meva, el nom ja fa tremolar. Una dolència, una malaltia, que la veritat diuen que és de gent gran, que és molt complicada de veure, que és molt dolorosa i molt, molt incapacitant, i que, a més, és perillosa. Síndrome de Sudeck és conegut com distrofia simpàtica refleja i és un problema, bueno, pues que te dona un dolor, que te fa que com si te cremaren les articulacions o l'articulació, o mans o peus, se t'inflama, és superdolorosa, incapacitant. Pues Bruno va estar un any i mig en esta història és el primer futbolista que n'hi ha documentació que la pateix, i a partir d'ahir, bueno, pues, fins que no li van trobar curació al punyetero sud de Quise, pues, no va haver manera primer de curar-li l'altre. De tot això també me queda en una història de Bruno que jo crec que també la sabíeu, també la sabíem, també ell l'havia contat moltes, moltes, moltes vegades. I és, després d'operar-se fa 3 anys, l'entrevistem així. I Bruno diu això.
El dia del Barça no vaig poder jugar perquè vaig entrenar el dia d'abans del partit i m'entrenava molt de mal i després el dia del Deport vaig jugar en molèsties i el dia del València, pues, bueno, el dia d'abans del València també vaig entrenar i no podia entrenar, no? Però el míster va, també entre els dos vam decidir que viatjara a València i que volíem el dia del partit, no? el mateix matí. Entonces, pues, bueno, jo vaig decidir por sort. Pues sí, que a lo mejor me arrepentisca de lo que va a ser, pero de momento no, yo creo que si siguiera la misma situación tocaría hacer, ¿no? Pero el equipo, pero bueno, ya verás que sí que te veres que usted que parar un poquito porque bueno, de la eso más acabut y bueno, tal vez la tiene ya que haber parado.
Al final, una de les claus de la malaltia, no de la malaltia, sinó dels problemes de Bruno, és que se casca tota la segona volta de la temporada 2016-2017 Joan Infiltrat. Joan Infiltrat és, literalment, lo peor. Lo peor. Jugues en el dolor, però no ho notes. Te rebentes. Joan Infiltrat és... malo. I Bruno, així, fa 3 anys ja diu, hòstia, tindria que haver parat, però sóc un cabut, ha volgut jugar, va voler jugar en València... Ja no entrenava, només jugava. S'infiltrava i jugava, s'infiltrava i jugava, a l'època d'Escrivà. S'infiltrava i jugava perquè l'equip necessitava, estàvem ahí per entrar en Europa, i ell volia, al final culpa d'ell, perquè ningú li fica una pistola al pit. S'infiltrava i jugava. Tot això ho podeu escoltar, el podeu veure, el podeu viure i ho podeu veure en el documental que li han fet. La veritat és que està bé. És emocionant, està ben explicat i per als que sou del Vila-real jo crec que és d'obligado cumplimiento per conèixer com i de quina manera treballen per dins. A veure, en temes de metges és complicat que és que n'explicate què té un tio. Primera, perquè si el tio que ho té no vol que ho expliquen, no pots explicar-ho. O sigui, el metge no pot dir res d'un malalt si el malalt no vol. No pot. Però on és que no pot? I Bruno no volia. Equivocada o encertadament, no volia. Se va tirar any i mig, sobretot quan li va aparèixer el famós sudeg este, que ho explica molt bé en el documental, que no, claro, que diuen, hòstia, a este tio com el curem ara? D'això? Com li ho llevem? Mira, ho explica en el documental.
Fue cuando volvió a aparecer con más intensidad, más dolor, más molestias y fue cuando ya decidimos pasar por quirófano. Me dijeron que iban a ser 3 meses, fuimos a la operación, entré tranquilo, sin ningún problema, pensando que en 3 meses iba a estar bien para volver a competir.
La operación sale bien, aparentemente sale bien, pero a los 5 o 7 días hace una complicación.
Sí que noté una cosa que no me gustó, estaba durmiendo la siesta y noté un dolor muy fuerte en el pie. Hay siempre alguna posibilidad de que le pase a una persona joven y me pasó a mí. Me dijeron que tenía un sudec en el escafoide, yo esa palabra no la había escuchado en mi vida.
Es un dolor regional, locorregional complejo. Entonces nos implica la rodilla y el pie. Y ahí empezamos pues una batalla contra ese sude, que es un dolor, o sea, es un problema médico complejo que cuando aparece no da mucho miedo porque es difícil de controlar y no se sabe exactamente por qué ocurre, pero ocurre.
Simplemente pasó y me pasó a mí. Entonces, cuando te pasa una situación de estas, yo creo que tienes que afrontarla, tienes que asumirla y tirar para adelante y decir que bueno, que algún día pasará, algún día se miran los dolores y poder competir otra vez.
La culpabilidad. Para la culpabilidad no es de nadie. Es la palabra responsabilidad. Somos responsables, pues, tanto el cirujano que lo opera, como el compañero que lo acompaña, como yo que soy el que le supervisa todo, pero surgen como una complicación. Genera mucha frustración en los pacientes cuando ocurren estas situaciones y para eso nosotros tenemos nuestro seguro de responsabilidad civil, porque como ocurre con los accidentes de tráfico, aunque no tenga la culpa, la responsabilidad es tuya.
Sin que podía ponerme en pie, me ponía de pie y la pierna se me oscurecía, se me ponía negra, entonces yo me asusté mucho.
Lo primero que hacemos dentro del servicio médico cuando vemos que reacciona a un SUDEC es hacer sesiones clínicas.
Pues això, al final imaginemos el panorama. T'operes, te diuen que vas a estar bé. I quan ja estàs per tornar, te fiques un dia dret i el peu te crema com si tingueres dins una central nuclear. Se te fica negre i no pots ni caminar. Claro, t'acollones. Vas al metge i el metge diu, hòstia, tens això. I això igual se cura en un any que en cinc que no se cura. I te quedes tota la vida en este dolor. Atenuat, menys atenuat, però... igual el... és per sempre. Què voleu que isca explicar Bruno ahí? Que sí, que n'hi ha tio que és i va parir i trau la, i està parint i està en la webcam ahí. Ara sale, ara sale. Joder, cada un és d'una manera. N'hi ha que ho compta tot i n'hi ha que no. Claro, després d'estar al metge, ho heu escoltat al metge i diu, claro, hòstia, sí, l'han operat, li van dir que estaria bé i el tio està fet tabaco. Què fem? Què fem? Tens el capità, el referent, el millor jugador que tens i per una operació que era de Chichinabo o pareixia de Chichinabo, igual ja veurem què passa. Què voleu, que fem un telediari d'això? Comencen a curar-li la història esta, al final, segons en el documental, troben la història i el curen. Bueno, li lleven el dolor del súdec de los cojones. Però queda l'altre, claro. Després del súdec encara no li han curat lo del genoll. Que seguís estan ahí, perquè això és una derivació de lo que li havien operat que tampoc havia quedat bé. Com explica Bruno del tendó rotuliano. Que això és la roda de premsa de l'any i mig. A l'any i mig i curen el súdec este, li lleven ese dolor de manera definitiva i comencen a tractar-li l'altre. Va intentar curar-lo.
Él incluso llega un momento en el que acude aquí sin poder apenas andar y con muletas y se marcha con una marcha medianamente buena.
Algunas nos ayudaban, otras no, y el caso nos volvía, o sea, volvía como un boomerang y nos volvía al principio.
Vamos, 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 va.
Vio que no había funcionado y que algo pasaba.
Claro, cuando le operen del SUDEC famós... comença a intentar, bueno, ja mandarà el dolor, podré jugar, i no. Veu que l'operació que l'havien fet que no anava, que el dolor estava ahí.
Me manden para volver a jugar. Digo, para volver a jugar, hijo, pero yo qué sé, yo veo que no avanzas mucho. Decía, no, pero esto va bien, para no preocuparnos, claro.
Complejo, y ya hasta él mismo no sabía darnos ni explicaciones. Ha habido muchos altibajos y eso es muy complicado.
Es que no li ho explicava ni als companys, parla Senjo.
Se puede alargar 4 o 5 meses, incluso 6, pero ya cuando pasas de ahí, la situación se vuelve más incómoda, ya... pues bueno, te entran un poco los nervios, ya no empiezas a estar bien, no empiezas a estar bien en casa, no empiezas a estar bien en la ciudad deportiva.
Con Bruno es muy difícil, es muy muy difícil. Él, lo que a lo mejor una persona normal siente dolor, para él es molestia.
I com no avança, i quan pareix que està bé, que ja va, ho prova 2 dies, se torna a trencar, torna el dolor, torna a començar de zero i tornarà a començar, com ell diu, un boomerang, comencen els problemes psicològics, claro. Bruno comença a estar mal mentalment. Claro. És que no és difícil, no és fàcil mantindre't una i una altra i una i una altra. Vinga, que ara ja està, que ja estàs bé, que ja estàs bé. Prova, xutar, al dia següent, dolor.
Si puedo hacerlo, puedo hacerlo.
Yo sé más me inquietaba o me molestaba era el no estar con el grupo. Y el peor momento para mí era el día del partido en nuestro estadio, ¿no? En casa, que yo iba ahí a ver el partido con mi familia siempre y no poder estar ahí, pues bueno, te pierdes un partido, 2, 3, no pasa nada, pero cuando ya son 10, 12, 13... ya empiezas a mosquearte, ya no iba cómodo a ver los partidos, me sentía mal, luego llegaba a casa y no estaba bien, no descansaba bien.
La familia y yo no le hacíamos demasiadas preguntas. Si él quería hablar, nosotros le escuchábamos, pero imagínate lo que es que todos los días llega una persona a casa y le preguntes, ¿y cómo estás hoy? ¿Y estás mejor durante 3 años?
Son 3 años. En algunos momentos sí que es verdad que él pasa momentos muy difíciles.
con tu recuperador, porque son muchas horas, y al final pues le cuentas un poco lo que te está pasando, que estás pensando a lo mejor que lo mejor es la retirada, que ya es mucho tiempo, que ya no te encuentras bien, no estás cómodo.
Y me dice, mira, yo solo lo he hablado con mi novia, Carolina, y yo ya le he dicho que yo creo que no voy a poder volver a jugar a fútbol.
Bruno decidís que ya, que se acabó. Als dos anys de veure que no va y que torna y que no va y que torna y todo lo que se diu, y sobre todo porque no va, pensa, hasta sí. Y de cop demana ayuda.
Un límite, y cuando ya no estás bien, que no duermes bien, y estás a lo mejor una semana sin dormir bien, que tienes que bajarte al sofá a ver la tele y que tampoco eso te sirve, al final la cabeza va a un sitio que no es donde tiene que estar. Y yo luego decidí que bueno, que lo mejor era hablarlo con una persona que me entendiese, abrirme, decir y contar todo para que me ayudasen.
He estado rozando en algunos momentos, ¿vale? Esa depresión, esa... Yo creo que no ha llegado a ese límite, pero lo ha rozado. Ha estado temporadas en las que su estado anímico era muy, muy bajo y donde había momentos de mucha desmotivación. Ha confiado en él durante mucho tiempo y a día de hoy, incluso aunque él ya haya terminado, sigue confiando en él y lo ha apoyado al máximo.
Bruno demana ayuda. Parla al psicòleg. Ell creu que defrauda tot el món perquè no ha pogut curar-se, jugar, ajudar. Claro, i damunt pues, no veu Isida.
Creo que bueno, yo pues tenía un buen contrato en el Villarreal y a mí me afectaba mucho el hecho de no poder desempeñar mi función, que al final a mí me pagaban por competir y por estar bien. Sí que es verdad que yo me había hecho daño en el club y bueno, el club se ha portado conmigo increíble, muy claro, fue muy claro conmigo, me dijo, no sé si vas a volver a...
Y se va a Sakari Orava, al Metge finlandés.
Mejor de lo que estás, vas a estar. Entonces eso a mí ya me sirvió para operarme. Se lo dije a mi doctor en Villarreal, le dije, esta va a ser la última oportunidad que tenemos para volver a jugar a fútbol. Si no, ya lo dejo y no voy a hacer nada más.
Vuelve a salir la operación correcta, no nos hace ninguna complicación, casi el dolor se le quita al 90%. Para vida normal se queda bien, pero para vida competitiva no llegamos.
Ya nos volvemos a plantear que...
Decidís empuncharlo en una toxina...
A ver qué día puede participar con el equipo.
Le lleven el dolor.
Llegaba el reencuentro con el grupo, con el campo, con los entrenamientos de antes. 3 años después, Bruno acariciaba un regreso que se había convertido en una obsesión.
I justé, quan està per tornar, arriba la punyetera pandèmia. Imagineu-vos, 3 anys provant de tot, torna la pandèmia.
Él era el primer jugador que venía, el último que se marchaba. Tratarse, hacer su trabajo, intentar recuperarse y no perder ni un solo día para intentar volver a jugar a fútbol.
Se volvió en una ilusión, en intentar poder entrenar con el grupo sin pensar en que te puedes hacer daño, ¿no? Fue una cosa que tuve que superar otra vez.
Con tiempo. Arriba la pandemia y Bruno te ganarse
en
la casa
en que estaba, yo no podía
y no puedo jugar al fútbol. Y él se obsesiona, dijo, joder, si eso se para, después de todo el tiempo,
si hubiera alguna complicación, pues hablaríamos
si
con el pare, doctor
Muñoz. Y torna, lo puede jugar. Por lo tanto, lo que fa es trabajar, sin separar esos 2 meses, pero si torna a la liga, para poder tornar, poder jugar y despedirse.
De que él recibiera tratamiento en caso de que él no lo necesitara.
En esos 2 meses yo estuve entrenando, haciendo todo lo posible para estar bien cuando volviésemos a entrenar, porque yo no podía permitirme estar 2 meses parado y luego volver y no estar bien. Tenía mucho miedo de volver y no estar bien.
Tras esperar 2 meses más, la liga se reinició y ante el Granada por fin Bruno entraba en una convocatoria.
Porque quería, pero le veías que iba cojeando, no podía.
En la pretemporada, justo después del confinamiento, y yo ahí me di cuenta, en esa mini pretemporada que tuvimos, que no estaba al 100%.
Tuvo una lesión en el sóleo, de la que recayó mientras estaba recuperando, tuvo una lesión en el cuádriceps lumbar, tuvo una lesión en el recto anterior, todo eso cuando ya se había recuperado de la rodilla.
Bruno, ¿te animas a un año más o no? Y él me contestaba siempre que no. Me decía, doctor, yo una vez que me recupere no, ya no quiero volver a sufrir.
Y tener que estar ahí dándolo todo, dando el máximo como jugador. Entonces yo me di cuenta que eso no se podía dar e intenté terminar de la forma más digna. Sí que es verdad que hubo gente que me dijo que no me retirase, que siguiese un año más.
Però Bruno decidir no quedar-se. Este és un resum breu de lo que ell van veure. Més o menys l'explicació del que va patir i va passar Bruno. Sense buscar ni culpable ni històries. Pot ser que haurien d'haver comunicat millor, pot ser que a la pròxima ells que n'hi expliquen lo que n'hi ha, o no. El que està clar és que Bruno ni mereixia totes les tonteries que se van dir, i la veritat és que del documental me queden això. Ojalá el dia que tingueu algun problema tingueu tot el que ha tingut Bruno, l'interès, l'esforç i la dedicació que ha tingut el Villarreal i ell per a curar-se. Eric Rubio, què tal?
Bueno, jo, com has dit, la veritat és que me'n vaig emocionar molt mirant el documental. Jo crec que el pobre de Bruno no se mereixia això que moltes voltes hem escoltat.
Sí, però el problema és no el que ho conta, perquè el que ho conta sempre ho conten. Sempre està, sempre existeix això. Sempre n'hi ha gent que vol estar per damunt i contar la seua i fer-se l'interessant i el sabut i l'estirao. El problema és el que se ho creu, tenint altres informacions d'altres entorns. Joder, i ara vos ha ficat el tall del primer dia que torna, després de la lesió que diu no tenia que haver-me infiltrat, que d'ahir ve tot el problema. Un any després, i ell a explicar, ei, senyores, no va, no sé per què no va, tinc un dolor ahí. Claro, tenia que haver explicat lo del sud aquest. Pues igual, sí. No va voler explicar, pues perquè estava molt fotut. Però, claro, el que se creu, ixes informacions que venen des de l'entorn, que són una barbaritat i que la gent se les creu, tio. I que la gent se les creu. És com quan te senyalen, així antes era molt habitual, ara per sort ja no tant, però a l'època d'antes, a la mínima que tingueres un poc d'afeminat, ja, bom, San Benito. O qualsevol cosa, o que enganyes, o que no sé què, que sé què. Ei, tens informació que te ve des del lloc, que a millor no és tota la informació, però joder, ara passa el temps, busca els canals que són serios, tio. Planteja-t'ho. Com això de la pandèmia, busca un poc, no sé, la penya que conta les coses que toca. No el Cuba Libre a la mà, tio, el cobrir la mà és una pistola, es fa por.
Sí, al final també són conspiracions que a lo millor s'alimenten perquè ho van parlar així, que és la lesió més llarga que recordem en un futbolista, sobretot en el futbol actual, no? N'hi ha molta gent que ha tingut que directament retirar-se sense poder, claro, tornar a jugar al futbol.
Tu veient tot això, veient tot el que passa a Bruno, tota la situació que passa, ara dius...
Jo ja ho tenia prou clar, la veritat. Ja,
és que no sé. La veritat és que el documental és bo, jo espero que la gent puga veure'l, no, Rubio? És que fer-ne obert va ser difícil, però bueno, el Villarreal hi podia... A veure com, mateix, vamos, no? El xaval que va fer el porter va dir a mi, molt ens agradaria que la gent que se lesione, que tinga problemes, tinga Bruno com un referent, no? Que això servisca per, com lo de Cazorla, perquè la gent diga, tio, mira este tio, lo que ha passat, i ha estat ahí, no?
Sí, me sap mal això, que no el puga veure a lo millor la gent o tota la gent que li agradaria veure'l, però això, jo me quedo en que per fi pareix que tot queda ja en pau i ja no hi haurà cap discussió sobre esta història.
Però és que al final no val la pena entrar ni en això. Al final, a mi el que me fode tota esta història és que no han pogut curar-lo com per poder jugar un any complet. Encara que jo crec que és ell el que ho diu, que no
és que ja que no són 36 anys, després d'una lesió de 3 anys, sí, sense a lo millor ser titular, que n'hi ha jugadors que això, pues, per desgràcia, no ho poden suportar. Però també dic, per a mi és un acte de valentia, perquè després veus a jugadors que també són llegendes, o han sigut llegendes, per exemple, el mateix cas de Francesco Totti, que al final a la Roma no donava el nivell, però ell no volia anar-se, ni a lo millor a vegades se poden convertir en un problema per al club, no? Jo crec que també és de valentia de Bruno, de veure, no estic al 100%, no vaig a ajudar a l'equip com m'agradaria, pues a lo millor he de donar-hi se passeta a un costat.
El punyetero Sudec, se diu això, no?
Sí.
És que al final juntem el Sudec en el tendó rotuliano, claro, en males operacions, no, si el en el Covid, és una successió de mala sort.
Claro, el problema de Bruno és que l'operen i és mal, i que a part del tendó rotuliano que no queda bé, que a millor després d'aquesta operació, als 3 mesos no queda bé el tendó rotuliano, se l'emporten al Sacari Orava este, l'opera com el va parar i s'acaba tot i juga, i mos oblidem. El problema és que li apareix esta malaltia, i com ja ho he escoltat i ho explica en el documental, és una malaltia jodida, i que damunt no té un pronòstic bo, i que damunt, per no tindre un pronòstic bo, no sabien realment si s'anava a curar, eh? És que no ho sabien, o sea, va haver un moment en què van dir, este tio no se va a curar d'això, este dolor no se li anirà mai, ja no és que pugues deixar de jugar al futbol, és que Bruno podia estar tota la vida en ratxes de tindre un dolor al peu de no poder caminar, eh? En 36 anys. I després, quan ja això se'n va, que troben la manera de llevar-li o a saber com, claro, se manté lo del tendó rotuliano i torna a començar les molèsties que tenia. I com ell diu, descansava, el tractaven, se ficava bé, anava a jugar, al rato, pum, el mateix dolor, torna a començar de zero. Claro, debe ser desesperant. Canvia de metge, busquen un altre, busquen un altre. Hasta que troben a este home i el cura li diu, jo te lleve. Després li fiquen una toxina botulínica d'estes i això és el que pare i li lleva aquest punt de dolor ja que diu, tia, jo estic per jugar. I quan ja estàs per jugar, la pandèmia, toma. 3 anys esperant i quan diuen ja, diu, no, ara no, que ara no sé jugar. I després va tornar. Bueno, que el que vulga voreu, que faci per voreu, tu. Que val la pena. Si eres del Vila-real i seguisses al Vila-real habitualment, i a més una experiència de vida que jo crec que està bé. I que és un documental que jo crec que reflexa molt bé qui és, no? I tot el que li ha passat. El capità del Vila-real. Ala, està així. Del tema este no pense tornar a parlar més. 2:40, anem a l'actualitat pura i dura.
SUV, deportivo, cabrio, híbrido e incluso 4x4. Con 5 puertas, con 3, totalmente equipado y con todos los colores que puedas imaginar. Disfruta de toda la gama Fiat en los Fiat Black Fridays con descuentos de hasta 7.000 euros en toda la gama. Válido para unidades limitadas en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Tecno Vila-real, Avenida de Francia 62.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Con las lentes progresivas Barilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Barilux incluido.
Óptica Vila-real. Doctor Font 17. Óptica Barilux especialista.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Vila-real, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Vila-real, 964-520654.
Bueno, anem a l'actualitat. El Vila-real descansa 3 dies. Torna al treball dilluns. Ahir Estupiñán va jugar davant de Bolívia. Eric, 90 minuts.
Sí, en La Paz, en el Bolívia-Ecuador, que va guanyar Ecuador per 3-2. I Estupiñán, que va jugar d'extrem esquerre, els 90 minuts del partit.
Rubio, 8 juguen els altres dos.
Sí, Cubo ja se sap segur que és titular a les 3:15 contra el Panamà i a les 5 Chuaniche ja contra Sierra Leona. Suposa que Chigüece també jugarà de titular.
Avui vos pregunte, Estupiñán se va fotre en l'Equador, va estar lesionat tot este temps, ha jugat un rato en el Villarreal, ha tornat a jugar en l'Equador i l'han arreat 90 minuts.
I damunt en Bolívia, que l'altura és considerable i després això ja sabem que té repercussions físiques en els jugadors.
Seleccions. Rubio, se'n passen una miqueta, no?
Sí, pràcticament és com el que sempre li passava a Bale, que se recuperava justament l'últim dia el convocado en Gales se lesionaba y en el subclub no echaba mai.
Curiositats. Un dels que està així és Carlos Bacca, i està molt bé Bacca, realment. L'altre dia, en el partit, en dos gols d'estos d'amistós, estava Bacca. Algú me diu, home, era contra el B. Però no havia jo partits del B que el B li ha pelat a l'A. O partits del B que no es guanyàvem, saps? L'any del Descalabro mos pelava el B. Me recordo un amistós del Descalabro que va acabar con Camot en Álvaro i l'entrenador del B i tots allí, que va acabar quasi a tirs, allò. Des del B li van pegar un repàs d'aquell Villarreal que feia temor, saps? Que feia temor. O sigui, que si li arregles 5-0 al B, que és un bon equip, el teu B, és perquè estàs bé. I Bacca també. Bacca parlava per una ràdio de Colòmbia i reconeixia que està a gust, que està molt bé
contento
i que està content.
Contento per el gran moment que està vivint l'equip i el gran moment personal que estoy teniendo.
Bueno, y para el goleador siempre es importante meterla. En la Liga no mucho todavía, Carlos, pero sí en la Liga de Europa.
Sí, bueno, estoy teniendo la oportunidad de jugar más minutos en la Europa League. Y los estoy aprovechando, sabiendo de que en Liga está jugando Paco de titular, porque estamos jugando con un solo delantero y, bueno, Paco viene haciendo las cosas bien. Lo importante es que hay un buen grupo, de que todos estamos teniendo minutos y que el entrenador puede contar con cualquiera, ya sea para un torneo o para otro.
Carlos, pero además usted en Europa siempre haciendo goles, ¿no? Porque uno mira su carrera y usted ha sido un hombre constante, alguna que otra racha normal, pero ha sido un hombre constante haciendo goles, casi que a comparación con Falcao, si se quiere.
Bueno, gracias a Dios siempre me caracterizo como nueve, uno como delantero, como marcar goles, y día a día es lo que me piden. El equipo pide goles, ayuda, trabajo, aunque el fútbol ha cambiado mucho, a veces muy poco se ve el trabajo de los delanteros, solamente se califican por los goles, pero también hay un trabajo que se viene haciendo para ayudar al equipo, como sostener a los centrales, como hacer movimientos para los que llegan de segunda línea, que si te das cuenta ahora mucho los de segunda línea están marcando muchísimos goles, ya son muy pocos los nueve goleadores de los torneos, y bueno, nos seguimos manteniendo, que es lo importante, y gracias a Dios nos sentimos bien y con mucha energía, con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien para el club.
Sí, los famosos fijar y atraer, de los que tantos hablan los entrenadores. ¿Le piden mucho eso los técnicos ahora en Europa al futbolista?
Sí, mucho. La verdad que en este caso Emery nos está pidiendo mucho, mucho trabajo sin balón, esos movimientos a los espacios, eso de sostener muy bien a los centrales para que los compañeros de las bandas y los que están de media punta puedan tener ocasiones, y bueno, eso yo creo que el técnico siempre lo ve, aunque el espectador le gusta es que el delantero marque gol, pero a veces uno se queda con el gran trabajo que hizo y la valoración del cuerpo técnico.
Carlos, 278 goles, veo que un dato de Álvaro Hincapié, acumula con clubes y con Colombia. Está en un buen nivel, cerca ya a los 300 goles, Carlos.
Bueno, a veces la cifra me doy cuenta por las redes sociales, que es imposible.
Conté en Carlos Bacca, en la seva aportació al Villarreal Club de Futbol, i bueno, en estar i formar part de la... Està en bon moment Bacca, eh?
Sí, damunt el veig molt implicat en la dinàmica de l'equip. Sí, jo crec que és molt positiu tindre un jugador darrere de Paco del nivell de Bacca i que tinga aquestes ganes també d'aportar.
Però no té una cançó, Bacca. Bueno, no ho sé. Ojo al col·lega de Ferniño que li ha reat una cançó. El Fresquito. Niño renovar, y eso que es rap, trap.
Está complicado el tema, ¿eh?
Sí, sí.
Fernando, ¿de qué estás hablando? ¿De dónde dice que te están llamando? Son 4 años que llevamos lejos, pero esta amistad no dura, está viejo. Detrás de la bola desde bien pequeño, nos conocimos cuando iba al colegio. Ahora la clase está llenando estadios, demostrando la caída en el patio. De amarillo a amarillo, viene de la playa, se tiró por submarino. Años de historia y lo que le queda, mi hermanito va a matarla en primera. Marcando en el debut, está dando mierda, no pues sin inmune. Marcando en la copa el niño de oro, su nombre en Europa.
Pues això, renovar els chiquillos i a Fernando Niño li carren una cançó. Rubio, tu tens cançó? No.
No.
Tu tens els datos de la copa. La copa, qui mos toca i qui no? Dilluns sortegen.
Pues, a veure, hi ha una modificació, perquè l'any passat, per exemple, l'Espanyol, que era de primera, li va tocar el Lleida, que era un equip de segona B. I este any, en teoria, segons el comunicat d'avui de la federació, això ja no podrà passar.
Vale, i a vosaltres qui mos pot tocar?
Pues o els 10 campions de l'eliminatòria de l'altre dia, del dimecres.
Des de preferent i tercera?
Sí, o si no, serien els altres 14 clubs que quedarien de tercera o els 4 semifinalistes de Copa Federació. Però, a veure, te pots evitar, per exemple, un Numancia, un Lleida, un Compostela, un Badajoz, que són equips de segona B que jo pensava que ens podrien haver tocat i sembla que este any s'ha modificat això.
Això se sorteja?
El dilluns a la una en el estadi que es disputarà la final en la Cartuja serà una eliminatòria a partit únic en el camp del equip inferior.
Eric, ahir van preguntar quin dels quatre xiquillos és millor o apunta millor. Pino, Niño, Jorgensen o Baena? Tu què dius?
Jo ara mateix tinc que dir lo que estic al 100% en el que diu la gent. Jo crec que ara mateix el jugador que té més projecció és Jeremy Pino per el desparpajo que se li veu en aquests minuts que
juga. Tu elegis a Pino. I la gent Rubio a Pino més que ningú?
Sí, després el segon seria Baena en un 26% dels vots.
Jo com a futbolista, per moltes coses, tinc més sensació de que arribarà Baena que Pino, però pel perfil de jugador que és i on juga i de més, però sí que tinc el que
crida més l'atenció, sí, és
que té ese punt de futbolista que si arriba a explotar és Pino, no? Pino també és un Pedri, tot i ser jugador, tipus de jugador, el jugador canari, Vitolo i de més, són molt bons, però lluny de la illa es costa. Este té bo que viu així, que s'ha criat així, que s'ha fet futbolista així i no allí, es costa molt, eh? És com els brasileros, es costa prou eixir d'allà. Però vamos, vosaltres sou els que voteu. Per cert, és tendència a Twitter. O avui decidim que això és tendència a Twitter.
És tendència a Twitter.
Sebas Viera, Rubio, per què?
Perquè ha tornat a renovar per Junior de Barranquilla.
Sabeu qui és Sebas Viera, no?
Home, de la gorreta.
37 anys té Viera, renovat per Junior. 10 anys allí, la seva carrera esportiva, des de que va estar així, que ha sigut?
Bueno, va començar en Nacional d'Uruguai en el 2003 fins 2005, després així en el Villarreal fins al 2009, que va jugar 90 partits. El 2010 va estar a l'AE de Larissa, en Grècia, 20 partits, i després des del 2011 fins a dia d'avui en Júnior, que ha jugat 494 partits.
I tira les faltes.
I ha marcat gols, sí, això anava a dir.
Tipo Xilabert. Sebastián Viera, el de la gorra. Per cert, també és tendència a Mallorca al Villarreal. Va dir Maeta Molango, este, també un altre documental d'estos de Amazon, que el Villarreal era el referent que havia que seguir, i el Mallorca s'ho ha pres, però vamos, Eric, al peu de la lletra, eh?
Sí, perquè si en aquest estiu ja ens assabentàvem de la eixida de Pablo Ortiz com a director esportiu del Villarreal per a incorporar-se a les files del Mallorca, i també la contractació de Luis García com a entrenador, esta setmana ens hem assabentat que el Mallorca també ha fet dos incorporacions de dos ex del Villarreal, Sergio Moya, ajudant de Pablo Arteix en la direcció esportiva, i Sergio Martí, preparador físic, que va estar entre altres clubs també a Ludogorets.
De l'odio que mos tenien a fitxar gent d'ací, no ho farem mal. Como lo que vos decía del documental. 2:52.
En Hyundai creemos que este año nos merecemos que sea menos Black y más Weeks. Por eso en Hyundai tienes un mes para que puedas disfrutar de descuentos increíbles en toda la gama Eco. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas del compromiso Hyundai. Disfruta solo este mes de las semanas que te mereces con Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Carnicería Embutidos Flor, la mejor opción. Medio kilo de lomo embuchado, 7 euros. Jamón Flor Puerto Mingalbo, la pieza, 56 euros. Haz tu pedido al 964-537381. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
¿Y por qué no vas a tu móvil? Ahí a Manolo.
¿A Manolo? ¿Y sé quién es?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Fa tres dies vos contem així que l'Amèrica havia demanat la cessió de Càceres i que el Vila-real ja havia dit que no. El Vila-real recuperava el futbolista en el mes de desembre i mos preguntem què farien. Jo ja vos vaig dir, el Vila-real el que vol és un traspàs, però si no arriba un traspàs, què passarà amb ell? Bueno, avui mos hem assabentat, ho han contat els companys de l'E Mediterrània, que el Vila-real vol els 6 quilos que havien estipulat com a traspàs que l'Amèrica no vol pagar perquè estan tiesos, claro.
Sí, que el Vila-real només contemplaria l'eixida de Santi Càceres en forma de traspàs, el jugador ara mateix que estaria valorat en uns 6 milions d'euros, i ja sabem que aquest jugador li va costar 9 milions al Vila-real quan el va fitxar de Vélez.
Bueno, veurem, el Vila-real vol traspassar-lo, veurem si pot. És divendres. Jo, quan jo era jove, quan no hi havia pandèmia i era jove, més jove que vosaltres, els divendres sonaven a so. Era antic, però a mi me sonava a so. No és la cançó de Niño, però bueno, és lo suyo, eh? El Highway Star de Sparpel. Per què fica això? Home, perquè avui toca consultar en el senyor Alegre. I Alegre no me puc ficar-li, que és dir Sparpel. Alegre, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé, Javi, molt bé. Estupendament. Home, escoltant una de les cançons mítiques. Jo crec que final dels 70, principi dels 80, Deep Purple. Per cert, que van actuar...
En Vila-real. Sí, sí.
En l'antic estadi del Madrid. Del Madrigal,
no, el Camp de Flors. Crec que van fer
això.
No me'n
recordo.
Sí, sí, sí.
Però va per una tira allà que...
El que sona això i no s'alça dret, no.
Entonces encara no havia aparegut.
Sí, estava, bueno, no, estaven ahí, jo crec que...
Sí, estaven, sí, però...
Bueno,
pas... Encara havia... Dime,
vas veure Bruno per la tele a ir?
Pues sí, se van posar els cabells de punta, vaig emocionar, imagina com tot el món que és en el Villarreal, vam... tant en tota la història, no? I com comentava abans també en la decisió final, no? De dir quan ell ja no se veu i diu si no donar el pas de deixar el club i diu si no estic per estar al 100% no vaig a continuar. Crec que són detalls importants, no? De la història del Villarreal recient que representa Bruno i crec que pues, mos va tocar el coret a ir veure el magnífic reportatge que tu has recollit anteriorment i que bueno, pues, mos mostra qui és Bruno i també per on se té que passar dins del futbol professional i com se viu tot això en el Villarreal Club de Futbol.
Jo me quedi el que veia dir al principi, joder, si n'hi havia gent en Bruno curant-lo, pendent d'ell i fent-li coses, eh? I això és una altra imatge que molta gent... Sí. Claro, el que us diu, el Villarreal funciona, pues funciona per aquestes coses. No funciona per arte de màgia o per inspiració divina.
No. No, està clar que ha hagut molta voluntat i molta comprensió cap al jugador i el jugador cap al club, però bueno, se va arribar a la final, se va poder i n'hi havia que donar un pas endavant i si havia estat valent Bruno per a la seva recuperació, més valent va estar per a la decisió de dir, fins així arribes l'arribar, aplega el moment de donar pas a altres jugadors i jo estar en stand-by i pensar que en un futur pròxim puc desempenyar un altre paper en el Villarreal.
Quin equipasso tenim, no, o què?
Oh, és una llàstima que no puguem anar a l'estadi a disfrutar, la veritat és que l'equip és d'un nivell altíssim. A més, en l'esperança de que té que anar a més, que veus que això és el principi del que pots fer i que si ara en els dos pròxims compromisos no hi siguin mal parats, tenis enfrontament davant del Real Madrid i davant la Real Societat, pues podrem somiar molt en esta lliga en el que pots fer. No, jo no soc d'aquests que diuen d'anar a guanyar la lliga i aquestes coses perquè n'hi ha que tindre una realitat, però sí d'il·lusionar-nos i de creure que l'equip sigui jugant bé i anant a més.
Sí, esa sensació, no?, de cap a on va tirar, no? Perquè, claro, els jugadors diuen, nosaltres veiem que això té un punt més inclús, no?, de nivell, però, claro, ara veurem, no? Perquè això, és que també este futbol de pandèmia és raríssim, tio. Madrid i Barça sí, no arranquen...
I ara pares, no?, que pares. Ara estàveu comentant el tema de Estupiñán. Jo vaig veure la primera mitja part fins que va arrencar el partit el programa de Bruno. Li van pegar una entrada, jo dic, ja l'han partit, ja l'han desgraciat. En un camp, en unes condicions, en altitud, este jugador, quan tornarà així, necessitarà 2 setmanes per tornar a recuperar-se. Sí, sí. És que, clar, és que tot és tan estrany, tot és tan... tan raro que, bueno, pues que a més la pandèmia, el no poder entrar als estadis, veure si n'hi ha algun positiu, si la família està bé, és que són tants condicionants que, bueno, n'hi ha que agarrar-se una il·lusió, però sempre en estat de terra.
De les enquestes de la setmana, els oients diuen que de tot el que han fet bo, els dos davanters, el Tribot, el recuperar a Mario, Pedraza i demés, se queden en Emery, en l'efecte Emery, que és el que ho ha fet tot possible. Estàs d'acord?
Clar. Sí, jo crec que Emery té un pes important, no?, en la manera de jugar, en la recuperació de jugadors, en la il·lusió de jugadors, en fer de tots jugadors importants. Ara escoltarem les declaracions de Vaca, que m'han agradat molt, les declaracions de Vaca. Jo crec que és important tindre aquest tipus de jugadors enxufats. També a favor de Emery, cosa que, per exemple, no tenia l'any passat Calleja, és tindre una competició com l'europea que te permet tindre a tot el planter enxufat. Jo crec que això també... són les circumstàncies, però bueno, és el treball de tots, no? I aquest treball s'ha vist des del primer moment, i sobretot veure el nivell de Bruno, el nivell del mateix Manu Trigueros, pues és significatiu. Quan aquests jugadors de casa, quan aquests jugadors que diguem que es fan plantilla en el Villarreal des de fa molts anys, inclús Jaume Costa en el que està aportant, estan bé, vol dir que l'equip té un bon nivell. Quan aquests jugadors no han estat bé, l'equip no ha tingut el nivell que sempre ens ha agradat.
I per acabar, dels xiquillos que tu has vist a tots els últims 2, 3, 4 anys jugar, tant en de juvenils com després del C, com després del B, dels 4, qui creus tu que acabarà sent?
A veure, per qüestió personal, a mi el que m'agrada és Baena. Baena és un jugador diferent, un jugador que a més jugar al mig del camp, que pot créixer moltíssim, però clar, això també té una responsabilitat per damunt dels altres, una responsabilitat des de la seva formació, que per sempre no té Jeremy, que el seu futbol és més cridaner. Però atenció, crec que no n'hi ha que prendre mai de vista a dos jugadors que el Villarreal ha renovat. Un és el porter, Felip Jorgensen, que necessita més temps, pocs jugadors de la seva envergadura, de la seva edat, poden ocupar una porteria a hores d'ara, més en quasi 2 metres sap jugar en els peus. És un porter molt modern, però clar, és molt més difícil la seva arribada. I després Fernando Niño. Fernando Niño mereix molt, molt de respecte.
Jo te diria, lo del porter és l'única posició en la que realment el Villarreal mai ha tingut un porter de primera, que hagi jugat sempre.
Sí, però és curiós, ara tu mires, entre equips de... la majoria dels equips de segona divisió tenen porters que ha passat per el Villarreal, claro. És una cosa supercuriosa.
El problema és que tu has tingut
claro,
Reina, Diego López, ara Senjo, claro, porters molts anys, de molt de nivell internacionals, com li lleves la plaça a un porter, és difícil.
Claro, és que tu, el nivell d'exigència del Villarreal és molt alt, i te dones compte quan veus això, que es veus que n'hi ha 5 o 6 equips, 5 o 6, de segona divisió, que el porter titular ha passat per el Villarreal B. Dius, bueno, o en primera divisió, com és el cas del Levante. Dius, el nivell d'exigència del Villarreal és molt alt. Però a mi, Felip Jorgensen és un porter que m'equilibra l'atenció, i després, per supost, jo crec que Baena, si té sort, que això del futbol fan falta molts factors, bueno, és molt difícil, però estan en el camí i estan, són jugadors, tots ells, els 4, molt centrats. En el cas de Baena pot ser un jugador important dins de lo que pot ser la estructura del Villarreal de futur.
Alegre, gràcies, que és divendres, perquè si no fora sense futbol i a les 12 a casa con Cenicienta ja me diràs. Ale, cuida't.
Sí, adéu.
Bueno, pues que són les 3 ja passades. Mira, alegre, hem començat en el Deep Purple, bon, fiqui un altre, tu.
Rumors spread around in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Huh?
Bueno, pues chiquillos, hasta así. Alguna cosa que vull dir més d'este divendres sense futbol cada setmana? Vos dedicareu a veure futbol o passeu de tot i ja quan torno a Madrid ja mos fiquem al tema?
És que les seleccions, uf, tiren un poc a barrera, la veritat, no és lo mateix.
Les seleccions quan jo era xicotico i me ficaven puré, lo mateix. Te ho tragaves perquè no havia una altra cosa, però dius, joder, tio. El futbol d'este país és un futbol de clubs, no de futbol de seleccions, només en grans competicions. Rubio sí que ho veurà, però... Media Rubio, que quan torna això va ser un no parar, no? Tres dies i dale, i dale, i dale, i dale, i dale, no?
Deu seguits.
Entre Europa, la Copa que ja comença en gener, és que ara se junta tot.
Vale, pues, passeu un bon cap de setmana, lo que vos deixen fer, que vosaltres sou jovens. Vosaltres ja que anem, pues això, Netflix, eh?
No, no, vosaltres també, Javi, ara a les 12 tenim que estar en casa.
És la desgràcia, lo que me mata de vosaltres és que jo tinga que veure Netflix, tira que te vas, però que tingueu que veure Netflix vosaltres, tio. Ai, senyor, senyor. Però ho feu tot mal, ho sapigueu. Ells ho fan tot bé. Tu ho fas tot mal, Eric.
Ja
tot,
sé, ja.
Tot mal, tot mal. Tot mal. Vale, Rubio. Esta nit que mos fumem. Un Ecuador... No, l'Equador ja l'has vist.
No, crec que alguna eliminatòria sud-americana encara quedarà avui.
Ell va jugar a Argentina, no?
Sí, va empatar a 1.
Jo només veig a Argentina. A 1 no, 2-1, no?
Va empatar, crec, o a 1.
Què me dius?
Me pareix que sí, que si no s'equivoca Rubio, jo crec que sí.
Jo crec que Messi va fer el segon gol, eh? Si no li el van anul·lar...
No, en el VAR va ser.
Sí, li van fotre,
sí,
no?
El VAR li va fotre, crec. Uau, sí. Me pareix.
Mal. Pues si no jo a Argentina, no sé què vores. Adeu a tots.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.